9 i gairebé 30 minuts, és a dir, dos quarts de 10, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui Jaume Pla, Jordi Musó i Víctor Alexandre i Eduard Gené, que té algun problema amb els cascos, però ara ho arreglarem. Molt bon dia, els quatre.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara t'ajudaré.
Aclarim els estimats oients que els cascos són els que es posem aquí a les orelles.
Per escoltar.
No els cascos propis. Els que portem tots, perquè també en portem de cascos, eh? Aclarim-ho, no fem bromes.
Ara t'ajudaré amb el cable. Escoltin, havíem tractat diversos temes abans d'entrar ja a l'estudi, havíem parlat de les declaracions d'una pseudoperiodista que ha dit que el basc és una llengua que entenen només els filoterroristes, la Isabel Sant Sebastià. També estàvem parlant de l'article del Jordi Mussoi sobre el dèficit al diari de Sant Cugat, en què ha fet un càlcul, Jordi, de... Què suposa el dèficit fiscal dels santcugatencs respecte a Espanya? I la xifra és, vaja, per sí, espantar-se, no? Per caure de cul.
He agafat les dades que va donar el conseller Mascolell l'altre dia, que deia que eren 2.251 euros. Els multiplico pels habitants que té Sant Cugat i el resultat és que a Sant Cugat ens foten el doble del pressupost municipal per tot l'any 2012. 180 i pico milions d'euros.
Déu-n'hi-do, les xifres les vam conèixer aquesta setmana. El conseller Mascolell va presentar el dèficit fiscal del 2009 de Catalunya respecte a Espanya, se'n va als 16.000 milions. També vam saber la xifra acumulada entre el 1986 i el 2009, una xifra que se'n va als 280.000 milions, unes xifres que quan les poses en pessetes gairebé és complicadíssim tenir espai per posar-te en zeros. Com han vist aquestes xifres, Eduard?
Home, jo penso que respon al que ja fa bastants mesos, és a dir, d'anys, ja des del conseller anterior, des del conseller del nefast i denigrat tripartit, vull dir que el senyor ja ho anava dient, per tant, han anat confirmant unes dades. Això que diu en Jordi, que ha fet aquest càlcul que ha fet sobre Sant Cugat, jo ja notava l'altre dia, vaig notar, ficava les mans a la butxaca i pensava, cony, falta alguna cosa, vols dir que... Notava que hi havia una cosa que em faltava. Bé, a part de la broma, a mi m'agradaria també posar l'accent en altres coses, eh? L'altre dia va sortir la notícia van confirmar la notícia que tothom sabia, i és que clar, tenim una lliga espanyola que és la mejor liga del mundo i resulta que els clubs deuen 500 milions a Hisenda i quasi 11 milions a la Seguretat Social, menys el Barcelona i el Real Madrid, tots deuen diners a primera i a segona divisió, fantàstic. Si en qualsevol sector del país es degués aquests diners, doncs hi havia moltes empreses que els haurien tancat, en canvi doncs els clubs van funcionant, van fotent els fitxatges corresponents, etcètera, etcètera. Amb el tema de les xifres sempre hi ha un problema que és aquell, van a parar en aquell punt de dir no, és que, clar, Hisenda no... El repartiment no és per territoris, és individual, d'aquestes històries, i al final hi ha un garbuix brutal i tothom va estirant per on pot, no? I llavors aquelles definicions... Jo vaig llegir i vaig veure, per exemple, a l'espot del PSOE per les campanyes andaluses, i allò ara per dir, hosti, me'n vaig a viure a Andalusia, perquè això és fenomenal. Aquí tenemos esto, tenemos el otro, tenemos el de más allá, no sé què. I és gratuïto, i no sé què. I ara aquí doncs, ens despertem avui que efectivament el copago existeix i que amb aquest copago i la Generalitat ingressarà 130 milions. Llavors hi ha uns senyors del PP de la resta d'Espanya que diuen que els hi sembla molt bé, i hi ha uns altres que diuen que ja ho veurem, i hi ha uns altres que diuen que a veure com ho fan aquells que... etcètera, etcètera. Jo la veritat és que amb el tema del ball de les xifres, i acabo, amb el tema del ball de les xifres, cada vegada estic més, com ho diria, cada vegada tinc menys reacció. I tinc menys reacció perquè m'oloro, i és un problema ja no de raonament, sinó quasi de sensacions i, per tant, d'instint, que, com deia ahir el programa Polònia, que em va riure molt, per no plorar, doncs, com deia, doncs, l'any 2042 estarem pensant que potser sí, que d'aquí 10 anys, després del 2042, vull dir, hi haurà la independència de Catalunya.
Jaume, Víctor, qui continua? Víctor?
Bé, amb això de les xifres que dius, hi ha hagut una mena de torpedo per part del Partit Socialista, posant a Igualbí, en definitiva, no? A Igualint la xifra donada pel govern, xifra que no era ja només del govern, sinó Vox Populi, i per tal de fer creure que realment els mateixos catalans estem mentint amb l'expulsió que patim, oi? Hi ha hagut un polític del govern, no sé qui és, que ha definit el Partit Socialista com a cavall de Troia a Catalunya, i realment és així. És a dir, si una cosa patèticament estan demostrant els socialistes catalans és que només hi ha un sol partit, en definitiva, que és el que hem dit sempre, no? Jo sé que els socialistes santcugatencs s'esveren quan jo sempre parlo del PSOE de Sant Cugat, però és que parlo del PSOE de Catalunya sempre, perquè cal dir les coses pel seu nom. Hi ha un partit que es diu Partit Socialista Obrero Espanyol, i amb el qual, que té, evidentment es nodreix de socialistes catalans, però que aquesta catalanitat no es veu per enlloc, atès que voten sempre a Madrid allò que mana la direcció del partit. Aleshores, això és greu, perquè és un frau electoral. Crec que el Partit Socialista és un dels fraus electorals més forts que ha patit aquest país en els darrers 30 anys. És un frau electoral que tu creguis que votes una cosa i que finalment allò vagi a parar a un altre lloc. Va ser un frau electoral quan jo mateix, milers i milers de votants van votar Esquerra Republicana i van veure que el nostre vot havia anat a parar a un partit al qual mai a la vida votaríem, que el Partit Socialista. Clar, això ja és un frau electoral, perquè clar, si tu confies en una formació política i aquella formació agafa el teu vot i el diposita a la urna de l'altre partit, d'un altre partit, és un frau inadmissible, no? Imperdonable. En aquest cas, quan algú es fa passar per allò que no és, comet un frau. I el Partit Socialista, el PSOE de Catalunya, justament està fent això. Està dinamitant les xifres que presenta el govern. Un govern poruc, no estem parlant de cap govern allò que ja vulgui proclamar la independència demà, ni molt menys, és un govern moderat. I tot i així, què fan? Doncs fer el joc, justament, a Espanya, tant el Partit Popular com el PSOE. Perquè quan surt algun socialista català que diu no sé què, ràpidament, a Madrid, quan el PSOE s'empipa i allò no forma part de l'ortodoxia socialista, ràpidament doncs canvien d'actitud, de praxi. Al final, la gent se l'ha de jutjar per allò que fa, no per allò que diu, en definitiva, oi? I tot el que ha fet al llarg de la seva història el Partit Socialista de Catalunya ha estat sempre votar a Madrid conjuntament amb el Partit Popular en contra dels interessos del nostre país. Aquesta és una de les raons per les quals la llengua catalana no és oficial a Espanya, perquè el Partit Socialista podria haver-ho fet, convertir la llengua catalana oficial a Espanya, com el neerlandès o el francès ho són a Bèlgica, i gràcies a això, ara en aquests moments, la llengua catalana seria llengua oficial a la Unió Europea. De manera que no és culpa de la Unió Europea que la llengua catalana no sigui llengua de ple dret a la Unió, sinó és culpa dels dos partits grans espanyols. Però quan ha governat el Partit Socialista ha fet exactament el mateix que l'altre, no? En definitiva, crec que aquesta xifra que acaba de presentar el PSOE català és d'una malignitat extraordinària. O sigui, és un cop tan baix, que és imperdonable. Jo no sé on van, aquesta és la qüestió, perquè clar...
Jo crec que ni ells saben on van.
No, és que si estiguessin, si això els donés vots, dius, mira, ho entens, no? Dius, mira, és maligne, però ho entens. Però és que realment és un partit que està abocat a l'abisme i que continua totalment despersonalitzat i sense veu pròpia. Bé, allà ells...
Jaume, no, l'actitud del Partit Socialista aquí a Catalunya és incomprensible, però és que a més hi ha un abisme i passarà alguna cosa ja, perquè ahir va sortir el senyor Castells, que és un conseller reconegut econòmic com un gran polític en la branca econòmica, realment inclús per l'oposició està reconegut, i va dir exactament al revés d'aquest estudi. A més, aquest estudi que han fet del pressupost, que fa anys ja que l'estan treballant per figures molt reconegudes econòmicament, doncs no té contrareforma, vull dir que és un estudi real. Això que dius tu és evident, no? Aleshores, es veu que l'han enviat a tots els llocs de Madrid que puguin tenir veu, des de Rajoy fins a tots una sèrie de ministres i tal, i inclús a Europa. O sigui que, i ningú li pot reclamar, a part d'aquesta estupidesa que ha fet el PSOE, perquè és un estudi fet amb unes bases molt dignes i molt reals, no? Per tant, jo crec que ara el següent pas és ja el pacte fiscal, això que diuen d'aquí final d'any i tal. Ara econòmicament és clar, la situació a Espanya està fatal, però que el govern espanyol s'hauria de definir si accepta negociar el pacte fiscal o no, és ja. Després d'aquesta evidència, ja s'ha de posar en marxa, tu. I si diuen, i ho neguen rotundament, no diu ho estudiarem, o veure ho farem a terminis i tal, doncs, escolta, el plan B ja sabem quin és, tu. No hi ha més res. És un cop de punt sobre la taula, ja n'hi ha prou.
Jo crec que l'estratègia que està seguint el PSOE és suïcida, totalment. I la prova la tenim amb els resultats dels últims tres eleccions, vull dir, han sigut els pitjors resultats de la seva història, em sembla.
I si ara es fessin eleccions, continuaria baixant.
I crec que és una estratègia abocada a convertir-se en un partit residual, perquè, vull dir, el tema del caler afecta a tothom, afecta al que pensa d'una manera, al que pensa d'una altra, al que és d'esquerres, al que és de dretes, vull dir, el robatori és transversal. Llavors jo crec que això, en vez de fer-ne bandera, en comptes de fer-ne bandera i defensar-ho dintre dels seus votants, perquè els seus votants ho veuen igual que nosaltres. I això és una cosa que cada cop s'està dient més, cada cop surt a més puestos i cada cop hi ha menys vergonya dir-ho. Doncs jo no sé a qui volen defensar aquesta gent en definitiva, perquè és que els seus propis votants veuen el robatori que estan sotmesos. Doncs no sé a què aspiren, no sé...
El 75% demanen estar a favor del pacte fiscal de tots els catalans.
És que això que dius, Jordi, per mi té una resposta bastant fàcil i a la vegada amarga. I és, dius, no sé què busca, no sé què van. Malauradament, el greu problema de la política, i no parlo només d'aquí, no parlo només de Catalunya ni d'Espanya, ni potser ni d'Europa, el greu problema de la política és que les bases del sistema democràtic, aquell diguem-ne, un home, un vot, ja sé que els feministes dirien una persona, però entenem, ja ens entenem. Doncs aquest tipus de... Això és quasi tu ho mires i dius, això és com ha de ser, no? Quan això s'enquista a la base de crear els partits, la paraula mateixa ja ho diu, un partit és una part de, se suposa, de la societat. El problema és quan, amb el temps, el partit és l'única raó de ser.
Correcte.
Clar, quan es produeix aquest fet, que nosaltres tots hem viscut, quan diem, no, tenim una democràcia jove, bueno, és que és igual, tant li fa. El tema és que, en aquests moments, què vol el Partit Socialista, o què volen els dirigents del Partit Socialista Espanyol i els del PSC? Doncs mantenir-se del lloc on estan, perquè han convertit la seva gestió i es pot suposar en alguns casos la seva vocació
amb
un modus vivendi, i per tant jo haig d'aguantar el sou. I jo quan veig que hi ha un senyor com el Pere Rubalcaba, que ja va ser ministre amb el Felipe González, cuidado, és que no, i que després d'haver-hi fotut una pallissa tan brutal estant allà al front com a candidat, doncs s'aixeca i li diu amb el senyor Rajoy algunes coses que algunes són veritat, algunes, i altres no tant, però jo penso, però qui que estigui assegut, escoltant o veient-te, amb un mínim criteri i amb unes mínimes actituds, diguéssim, obertes per poder, doncs, fer... Qui pot creure? Desapareix del mapa perquè el que no tinguis que estar aquí. I quan veig darrere del senyor Pérez de Rubalcaba, la senyora Valenciano, llavors ja em cau el món, ja em cau del tot.
Sobre el modus vivendi dels partits polítics, una cosa que a vegades queda molt desapercebuda per a la societat és que els càrrecs electes normalment donen una part del seu sou als partits polítics. Per tant, és una via de finançament i els partits polítics moltes vegades tenen interès que les estructures com diputacions, consells comarcals i altres administracions no es toquin, perquè vol dir més càrrecs electes. Per tant, més gent del meu partit, més gent del meu partit, més ingressos pels partits polítics. Per tant, moltes vegades ens preguntem, per què no toquen segons quines administracions? Doncs a vegades hi ha aquest motiu que queda molt desapercebut.
Teòricament un 10%. A la pràctica això ja veuríem com va. Ja veuríem com va. I a més, això que estàs dient, hi ha una sèrie de passos intermitjos, d'administracions intermitges, que el que estan fent és això, és suportar, aguantar, doncs una... Si a més hi afegeixes els diners que es reben de determinat tipus d'empreses, que al contrari als Estats Units no són coneguts i són coneguts a mitges i són producte de corrupteles a tope, perquè als Estats Units diu, a qui paga l'empresa tal? Doncs pues al Partit Republicà i al Partit Demòcrata, perquè hi ha empreses que els paguen els dos, amb aquest més i amb aquest menys, però els dos. Quan hi ha una llista, hi ha un registre, tu ho saps, i dius, aquest senyor té interès en aquest més que en l'altre, i ja està, i no passa res. Bueno, no passa res, clar que passa, però no passa res més.
Tornant al tema d'abans, Eduard, jo m'agradaria saber, per exemple, els dirigents del PSOE aquí a Sant Cugat, com expliquen que, he estat fent el càlcul, hi ha 2.773 persones de Sant Cugat que han votat al PSOE. Amb aquestes persones els hi foten 6.242.023 euros cada any, més de 1.000 milions de peles.
Pues no ho saben, eh?
O sigui, com els expliquen amb els seus votants que ells estan en contra de que ells recuperin els seus calés? He agafat tres partits a l'atzar, PP, PSOE i Ciudadanos.
Que raro, eh?
A l'atzar.
No entenc aquest riure, no sé de què rieu. Amb els 3.759 votants del PP, els hi foten 8.461.609 euros. Com he dit abans, els 2.773 del PSOE, 6.242.023 euros cada any. I els 683 de Ciudadanos, 1.532.931 euros l'any.
Però no se senten. No, una persona que creu realment, o li sembla que creu una cosa, no se sent timada en absolut.
Home, aviam, jo crec que una cosa és votar un partit i la cosa és ser tonto.
No, però sí.
I si no et sents robat, si t'afoten un únic familiar de tres persones, són més d'un milió de peles cada any.
Però tu com penses, sí, per exemple, no dic... escolta'm, els que som d'Unió, per exemple, com s'han sentit aquesta setmana quan hi ha hagut un indult a dos fulanos sentenciats, a més, absolutament comprovat que efectivament havien cisat? Com se'ns ha de sentir? Què tindrien que fer els d'Unió? Trencar el carnet, no?
No, però l'indult és per això, eh? La paraula indult és per un que reconeix que té culpa, però l'ha indultat, no?
Bueno, clar, llavors també jo està. Faré això i em fan pagar una multa de 3.500 euros, que deia content i feliç.
Fantàstic. Des d'aquí...
Me'n fotré no sé quants i a més, home, i el senyor, i l'ex-conseller... segut allà al costat, però ni el van sentenciar.
Però si fas algun dia una cosa així, nosaltres des d'aquí demanarem el teu indult. No,
però escolta, la bomba més grossa...
Estarem amb tu.
Jo espero que no faci falta demanar l'indult per mi, perquè si hi ha una característica que tinc ben definida és que no he fet diners mai a la meva vida perquè mai he tingut intenció de fer-ne. Perquè vas a aquella qüestió i dius, aquest tio és molt intel·ligent. No, aquest tio només vol fer una cosa, fer diners. Punto. I per tant, escolta, això és molt fàcil. Si un tio va amb aquest plan, és molt fàcil. Arrasa amb tothom, amb tot i amb tothom, per més per fer diners.
Ara indulta tothom, perquè el PP ara indulta Unió, el president anterior espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, exacte, va indultar un càrrec important del Banc Santander quan estava en funcions. Jo, vull dir, aquí, escolti,
okay. Tothom indulta. L'Indult va indultar també, no?
Si no recordo, sí, en cas.
Sí. També? Sí. És que bé, l'indult és una cosa que, sí, com diu en Jaume, realment, clar, un indult vol dir que t'indulten d'un...
És un perdó.
Un perdó, una sentència que ha sigut negativa per tu i que finalment, doncs, l'Estat utilitza la seva potestat per alliberar-te, però en tot cas, això té unes normes, és a dir, pot ser un indult, pot ser per raons humanitàries, perquè aquella persona té una edat determinada i aleshores, doncs, una malaltia i, bé, ateses les circumstàncies, doncs, l'indulten. Però el que no pot ser és que algú que està en plenes facultats, que no vull dir que simplement ha delinquit i que, bé, per una sèrie de connexions de caire polític, el govern decideix indultar-lo. Això és una vergonya, és d'una immoralitat extraordinària.
El perdó es converteix en favor.
Sí, clar, sí, és immoral. I fa que, a més, és un descrèdit de la política, de la justícia, una pila de coses. De tota manera, sobre això que dieu del per què, això que diu el Jordi, no, del per què, clar, algú que és víctima d'un robatori, d'una espoliació, no és conscient d'aquesta espoliació, o sí que ho és, però no fa els ulls grossos, diguéssim, això entra en el terreny de les emocions. Clar, quan les emocions tenen molta força, i quan algú... La dependència emocional d'Espanya és això, una emoció. L'espanyolisme és una emoció, el catalanisme també és una emoció. El futbol, qualsevol cosa amb la qual t'identifiques, és una emoció. Et mou, sacseja per dins. Clar, si tu tens la teva emoció, el teu vincle emocional amb Espanya és elevat, com és el cas dels socialistes, sacrifiquen aquesta espoliació al manteniment de l'emoció. I, per tant, qualsevol cosa per tal que Catalunya continuï subordinada a Espanya, el que calgui. I si cal que m'espoliïn, no m'importa. El que passa és que no ho puc dir així obertament, perquè aleshores, clar, si dic això a mi mateix, és terrible. Per tant, què faig? M'autoenganyo. M'autoenganyo. I aleshores començo a buscar xifres i a buscar donar-li voltes a les xifres per tal de dir, no, en realitat tot això que diu ho diuen aquests que són molt malignes, el govern, la gent del govern és maligna, són molt dolents aquests de Convergència. Nosaltres, que som els bons, els autèntics, diem que aquesta xifra és mentida. Són quatre rals el que ens roben, no? Són quatre rals. Per tal, tot és demagogia. I amb això jo estic tranquil i aconsegueixo la satisfacció de la meva emoció i continuo vivint. No?
Com t'expliques que l'anterior govern, el senyor Montilla, defensava el contrari i ell reconeixia que l'espoli que ens fan a Catalunya, aquella frase que li va dir en el Zapatero, te queremos mucho pero queremos más a Catalunya, i ajuda'ns, i ho reconeixia, i el Castells acaba de reconèixer-ho també. Jo crec que la bomba més grossa ara que tindrem el PSOE és aquest robo que hi ha hagut a Andalusia de 1.450 milions, que jo en pesseta no sé quan són això, perquè ja desapareix.
A partir de un milió i
Pues val no multiplicar a vegades,
però és que és 250.000 milions de dòlars.
250.000 milions, un quart de milió. El doble del que Catalunya reclama. Si haguessin donat els 759 milions, que és la meitat del robo que ha fet Andalusia, no tindríem aquestes retallades i tindríem un cert equilibri. Es parla del cas Millet, que és un robo indecent, però són 32 milions, imagina't, i allò són 1.450 milions.
Jo que proposaria seria
això
posar...
És una cosa tan grossa, i a més a més un dels consellers que està implicat en aquest tema, amb 900 milions, el repartia amb el seu xòfer a canvi de drogar-se amb el mínim, i això està reconegut, és una cosa tan espantosa, això, que és clar, evidentment, li surt ara 15 arreu, dies davant de les eleccions.
Arreu del món estem així. Jo ara tinc la teva portada de l'Ara, que diu que la llum serà més cara a l'abril. Suposo que tindrem llum per poder veure... Llum.
Per veure la factura.
Però hi ha una altra cosa que m'agradaria comentar, i és que aquí hi ha una noteta molt interessant. Diu, portades incendiàries, ideologia o màrqueting. Llavors parla de La Razón, La Gaceta, El Mundo i l'ABC, i hi ha una xifra que a mi em deixa astorat, eh? O sigui, aquests diaris a Catalunya han venut de l'ordre de 500 i pico mil d'exemplars.
Com fan aquestes portades incendiàries?
De forma, diguéssim, regular. És com per pensar-ho, eh? O sigui, aquests quatre diaris aquí venguin més de mig milió d'exemplars, és una mica, jo és que és una mica fotut, eh?
Però un per un quan venen, tu també s'hauria de tenir en compte això,
home, eh? Mira, el Mundo, 200.000.
Ah, aquest sí.
L'ABC, 169.000. La Razón, 68.000. I la Gaceta, 27.000.
Són exemplars venuts o difusió?
És aquí diu exemplars venuts.
Bueno, val. És difusió, això, és difusió.
No, perquè clar...
Que llavors, si tu consideres... Si fas una consideració de que cada diari, com a mínim, es diu aquell promís de dues persones, com a mínim, no? Segons quins, on t'estiguin més... Home, no ho sé. És per fer una mica consideració... Hosti, és un milió de persones.
No, però 160.000 diaris de l'ABC, que és el més reconegut a Espanya com a ultradreta, a Catalunya, davant de 7 milions d'habitants, sí. Tampoc.
El titular seria que 7 milions
que el compra, home, el PP ho compra.
Jo, sense saber-ho, jo que vull dir és que sense saber-ho, em semblava que seria molt menys.
És que a més a més, si suméssim totes les xifres de tots aquests diaris espanyols, representaria que es venen més diaris espanyols que no pas diaris catalans, o fets a Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, això deu ser difusió, m'imagino, perquè
jo no m'acabo de creure.
Va sumant centenars de milers, i això és
una... Això és difusió. Aquí en el Trade Center vas a una conferència i al vestíbul hi ha piles, però així, piles de Razón. Que les pots agafar.
I el ferrocarril de La Vanguardia.
Sí, però piles, Clar, això és difusió. Clar, no, això no és lectura.
Jo tornant al tema aquest de, que parlàvem de la poca informació que té molta gent, no? del robatori que estem sotmesos, jo proposaria posar als campanars dels pobles, que normalment és al centre neuràlgic de cada poble, un luminós d'aquests que n'hi ha, i llavors que fes...
Aquí segur que no podries.
Sembla i blanquer, si et sembla i blanquer...
Aquí no podries, eh? Amb la maledicció del bisbe de Terrassa.
I posaria un comptador d'aquests luminosos i que cada segon n'és sumant 512 euros. Llavors la gent, quan passés, que anés a fer el vermut el diumenge, vull dir, veuria que en 10 minuts la quantitat de calés que li han fotut.
Bueno, hi ha ajuntaments que podrien fer-ho.
Home, això, aquestes coses... S'han de proposar, vull dir.
Hi ha ajuntaments que podrien fer-ho perquè el color polític que governa ho té molt clar, això.
Jo crec que és una opció a tenir en compte, vull dir, la patentaré i els hi proposaré, vull dir.
Hi ha música, per això, eh?
No cal que sigui un campanar.
Música mortuòria d'aquesta de tanatori, no?
No, al contrari, estimulant. Guaca, guaca, guaca. Escolta'm, i allà, pum, m'han canviat els números. I allà, des de treballar prenent el barbut, ei, salut, noi!
Vinga, 512 més.
Bueno, parlem de la cultura de Sant Cugatet, que potser una mica...
Avui tenim un concert al Teatre Auditori de l'Adriana Cau Canyoto, que és una cantautora brasilera de primer nivell. Res a veure amb l'Ai Seu Chipego i aquestes coses. És a dir, quan parles amb brasilers i els hi preguntes per bona música, normalment diuen aquests noms, no que s'ha fet tan famós.
Jo ratificaria, és una música, perquè és intèrpret, cantant, compositora...
Fa tot aquesta noia.
Fa tot, Més toca diversos instruments, és un personatge important.
I tu magnífic disc en directe, que es diu Público, que si el teniu l'ocasió d'escoltar-lo, que és una actuació en directe, que és magnífica, que no és el que presenta avui, que avui presenta un altre disc, que es diu Un microbi do samba. Però és un magnífic disc, per tant. I demà tenim teatre, també.
Tenim teatre, a l'exímia actriu santcugatenca Emma Vilassau, amb un competidor, diguéssim, a l'escenari, en el sentit bo de la paraula d'en Pere Quilloé, que es mataran a l'escenari com a representants, com marit i muller,
amb una
obra que jo
penso... Però amb violència física, tirant-se per terra, que jo no sé com resisteixen, perquè fa 3 mesos que estan fent el Romer cada dia.
És una obra de l'Albi, molt interessant, que tothom reconeix amb la pel·lícula de Elizabeth Taylor i el Richard Burton, però
almenys aquest director ha fet una versió...
No té res a veure, no.
Home, no té res a veure la interpretació, no, però ha fet una versió molt centrada a l'època i d'acord amb la vida de amb la mirada de l'autor.
S'entén,
i l'entens perquè passa en el moment oportú quan la va escriure l'autor.
En canvi,
no canvia res.
Hedda Gabler, que vam veure el dissabte, el divendres passat, d'on sortia Laia Marull, fent un personatge d'una recent casada de 29 anys, exactament com l'obra de l'Ibsen, només que l'obra de l'Ibsen era a final del segle XIX, i aquesta era el 2011. I per tant, era impossible d'entendre que una persona de la seva categoria, del seu nivell cultural, amb 29 anys, tingués una reacció com la que tenia, perquè una noia de 29 anys avui en dia no actua com actuava
l'era. El mal d'això és que trasladen l'època i amb el text de l'autor, i aleshores no s'entén res, tu. La senyora Portacel li ha fet ara els baixos fons, que l'havíem fet nosaltres fa molts anys, es feia davant de la misèria i de la gana de Rússia. I aquí passa amb un metro, que es veu que també passa en gana, hi ha un tio que parla per mòbil, esclar, aleshores tu, el pobre Gorky, el tornen a matar.
Espero que si un dia algú fa una versió de Trifulques de la Catalana Tribu, no agafin Jaume I i el situï en el segle XXII.
Doncs segons qui l'agafés, no t'estranyi. No t'estranyi.
Per actualitzar-lo.
Per ser felicitats per l'obra, perquè jo hi vaig dir amb el Víctor...
Hi ha un pler cada dia de goma a goma,
Que ara sí que l'havia vist, perquè aquí, com van fer la versió aquella, i llavors jo des d'aquí ja dic que aquesta obra, efectivament, hauria d'entrar a la programació del Teatre Auditori i hauria d'entrar a la programació de Sant Cugat d'una forma, doncs,
per la porta gran.
Anyal.
I el Barça, dissabte a les 6, Jordi?
Bueno, jo crec que a la nostra, vull dir, a preparar-nos i anar guanyant per fotre'ns...
I avui que ens toqui el Madrid, no?
No, jo el vull a la final.
Com a espectacle és indiscutible que seria la final, però crec que seria molt més interessant per als interessos del Barça. Eliminar el Madrid en aquesta etapa, i això tindria un efecte psicològic molt profund, molt fort en l'estat anímic del Madrid, i podria fer que comencés a trontollar de cara a la Lliga.
Jordi, què volies dir?
No, per acabar volia tenir un record pel senyor Peces Barba i per extensió de la seva família, perquè suposo que avui estaran de celebracions perquè fa 74 anys que va bombardejar Barcelona.
Ho deixarem aquí. Jordi Mussoi,
tu, Alexandre,
Adar Gené
i Jaume Pla.
Moltíssimes gràcies
als quatre. Bon dia, bon dia.